Connectats. Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que fem ací a Catalunya Ràdio des de l'any 95, parlant de tecnologia, d'internet, però especialment del que la gent fa amb la tecnologia i amb internet.
I avui som 10 de març.
Joan Jofre, com sempre, ens explica quin dia som, no pels que ens escolteu per la ràdio tradicional, que malament si no sabeu en quin dia esteu, sinó pels que es baixen el podcast, que evidentment poden escoltar-nos el dia que vulguin i a l'hora que vulguin. Avui parlarem de política. Parlarem de política per diversos motius, a partir, sobretot, del fet que diumenge passat van haver eleccions a Estònia i una part de la població va poder votar per internet en una primícia mundial, és a dir, va poder votar des de casa, que és una imatge que...
Va, des de casa, des del bar.
Sí, des del bar. Vaja, esperem que des de casa. La responsabilitat del vot s'ha d'exercir igual. Però també n'hi ha més coses. Parlarem de blogs, com que és... Aquesta setmana també ha estat el 8 de març, el Dia de la Dona. Precisament parlarem de blogs de dones, en aquest cas de dones socialistes, amb la diputada Lourdes Muñoz. Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Que no sé si heu aprofitat la setmana per fer més feina de l'habitual, m'imagino que sí, no? Al voltant de...
Home, és una setmana que per sort no he tingut que anar a Madrid, és la setmana del mes que no tenim plenari, però al final, bueno, fas moltes més activitats, però també pots estar molt a prop de la gent. A vegades, clar, els últims anys m'ha passat que el 8 de març no he pogut estar a Barcelona, per exemple, a la manifestació, als actes de dones... I a mi m'agrada estar a la meva ciutat i amb les meves dones, i amb les dones de Catalunya celebren el 8 de març.
Molt bé. I també parlarem amb Pere Vallès, que és el director general de SCITL. És difícil el nom d'aquesta empresa perquè no té ni una vocal tradicional. S-C-Y-T-L. Com li dieu, vosaltres?
Sí, bon dia. Li diem SCITL. I és veritat que és complicat per la falta de vocals.
Molt bé. Aquesta empresa és d'aquells casos curiosos que a vegades no ens n'adonem, però a Catalunya n'hi ha una empresa que és una de les que està fent més coses en sistemes de votació electrònica, després ens ho explicarà, en països d'arreu del món. També algunes experiències al nostre país, tot i que la legalitat aquí és una mica complicada. Per tant, parlarem de blogs de dones, parlarem d'eleccions per internet, parlarem de software per a fer eleccions i parlarem de tot el que puga cabre en aquesta hora de l'internet que començarà mateix. Les adreces del programa ja les conegueu: www.catradio.cat, la web de l'emissora, on podeu trobar la informació sobre aquest programa, els podcasts per escoltar-nos no en temps real, tota la programació de les emissores de la Generalitat, incloent la programació especial per internet que fa ICAT FM. www.vilaweb.cat, blog.internauta.cat, allà on el Joan Jofre va escrivint un blog mentre fem el programa i va posant adreces i va comentant totes les coses que van passant així dins a l'estudi. I si mos voleu enviar un correu, internauta@catradio.cat.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Bé, com dèiem al principi, aquest diumenge passat, de fet no diumenge passat, perquè diumenge van votar els que votaven en urna, però durant la setmana ja havien començat a votar a Estònia. Una part de la població va votar per internet en una cosa que sembla ser, tots diuen que és, que no s'havia fet encara, que és que qualsevol ciutadà podia votar per internet, triar els seus representants. En concret, van votar 30.000 persones per internet, que no se sap si és molt o poc. El cos electoral estonià just no arriba ni al milió de persones, per tant, és una xifra, diguem, relativament interessant, sobretot tenint en compte que és la primera vegada. L'abstenció va ser el 60, va votar el 61% del cos electoral, per tant, bé, és una xifra, diguem, moderada, no és que sigui espectacular, però és una xifra molt important si tenim en compte que la gent el que feia era votar des de casa, tranquil·lament, no? O com deia el Joan, des del bar, però esperem que...
Em referia, més que al bar, em referia a aquests...
No, ja t'entens que, volies dir. Ja
t'entens que volies dir. Que tens una cerveseta...
Suposa que, per explicar-ho, n'hi ha unes condicions que són prèvies, no?, a la votació. Per exemple, Imaginem, en un cas com aquest, com saps qui està votant i totes aquestes coses, com ho fan?
Bueno, bàsicament el que és el vot per internet té una sèrie de requeriments de seguretat que són comuns a altres aplicacions de comerç electrònic, com potser la banca online, no? I aquests requeriments de seguretat comuns pues, es resolen amb mesures de seguretat convencionals, com poden ser pues, les comunicacions ADSL o els firewalls, no? Però a part d'aquests requeriments comuns, hi ha uns requeriments que són específics del vot per internet, no? Un d'aquests requeriments, per exemple, és la privacitat del votant. Tens que, per una banda, autenticar qui està votant, per saber qui està votant, però no pot saber què és el que ha votat per garantir-li la seva privacitat, no? I això fa pues, que a part d'aquests requeriments de seguretat comuns es requereixi pues, una seguretat especialitzada per adreçar aquests requeriments específics del vot electrònic. I en el cas particular d'Estònia no és casualitat que aquest hagi estat el primer país que ha votat, ha permès a tothom votar a través d'internet en les eleccions nacionals, perquè també va ser el primer país en incorporar el DNI electrònic. I el DNI electrònic al final és una eina fonamental pel vot per internet perquè permet a la gent poder identificar-se de forma segura i flexible i poder fer transaccions remotes amb l'administració pública. I una d'aquestes transaccions és, sens dubte, el vot.
El DNI electrònic és allò, el carnet amb xip aquell que en
diuen? Sí, el DNI electrònic bàsicament el que és un DNI que incorpora un xip, i aquest xip incorpora un certificat digital, i el certificat digital el que conté és la teva identitat, i el que et permet fer és, a través d'internet, transaccions de tot tipus amb l'administració pública, des de presentar la declaració de renda i firmar aquella declaració de renda utilitzant el teu certificat digital fins a votar de forma remota.
I això els usuaris han de tenir un lector a casa seva?
Correcte, els usuaris necessiten tenir un lector.
O sigui, tothom, vaja.
Sí, el que passa és que un lector de smart cards, no, en aquest cas, és relativament poc costós, no? I a més, en el cas concret d'Estònia, hi havia col·legis electorals on hi havia ordinadors connectats a internet que ja tenien aquest lector.
Ah, podies anar al col·legi electoral i votar per internet dins del col·legi electoral?
En alguns. Hi havia alguns centres gent que no tenia accés a internet.
Això és girar-li la truita molt, francament.
Va, té un avantatge. Tu saps el que s'estalvien de recompte quan ha acabat la
això
jornada?
Sí, clar, sí, el resultat el tenen immediatament, la incertesa.
Sí, en el cas espanyol, el tema, la rapidesa del recompte és un dels avantatges del vot electrònic. El cas espanyol no és un cas on sigui especialment dificultós comptar vots, perquè el nostre sistema electoral és molt senzill, no? Només votem per unes poques coses i és molt senzill, però hi ha països com, per exemple, Austràlia, nosaltres hem fet projectes on tenen un sistema de vot preferencial, on tens que ordenar els candidats segons les teves preferències, i pots tenir una llista de 20 candidats, i recomptar això pues, és molt més complex i es triguen dies. Hi ha sistemes com els Estats Units on també voten, en cada elecció voten per 20 o 30 coses diferents perquè aprofiten per fer referèndums, i també el recompte de vots és un problema, i amb el vot electrònic pues, això òbviament queda resolt.
I des del món de la política, Lourdes, tu que és diputada, que a més has treballat molt entrar, per exemple, tot el tema aquest dels blocs, el teu bloc és un dels blocs de referència des de fa ja un grapa d'anys. Ara has organitzat aquesta blogosfera de dones socialistes, etc. Totes aquestes coses, creus que els polítics les veuen interessants, o que, com passa en altres sectors, el periodisme, per exemple, per no anar massa lluny, n'hi ha una part de la professió, entre cometes, que hi posa molta resistència perquè n'hi ha tantes incògnites que prefereix no tastar-ho?
Bueno, hi ha de tot, no? Com a tot arreu.
Com a tot arreu, clar.
Jo crec que en el tema de la... diguéssim, tot el tema de societat del coneixement, de modernització, hi ha una gran consciència en la classe política de que hem de fer aquesta aposta pel país, però no sé si tant per nosaltres mateixos, o sigui, de que s'ha de fer una aposta pública i una inversió pública per modernitzar el país, perquè les persones tinguin accés a la societat del coneixement i a les seves avantatges, sí. L'altra part és, en el moment que això comença, però jo crec que ja ho està fent, de fet, o sigui, per moltes certes reticències, la gent en general jo crec que és conservadora, tots ho som una mica, i el que coneixem ens va bé, i per tant en el moment que els sistemes, les maneres de fer poden canviar per tot això, jo crec que ja ho estan canviant els blogs i tota la... però no els blogs, tota la web 2.0, tot el fet de que la gent opini, en realitat ja està canviant els mitjans,
la percepció,
la manera de comunicar-se, la informació que té la gent, la informació que tenim nosaltres de la gent i podem tenir. Però, per exemple, el vot ja seria, jo sóc molt partidària, però dic, crear incertesa seria ja canviar el sistema, o sigui, tindríem que canviar com fem les coses i genera por. Mira, jo vaig tramitar, jo vaig ser ponent pel grup socialista, que encara, és, que encara governava el Partit Popular, de la llei de firma electrònica, de signatura digital. I recordo que en els debats hi havia tota una sèrie de requisits que en realitat no li poses a una signatura en paper, en un paper. O sigui, tu has de comprovar el que, o sigui, en realitat li demanes a algú que tu a la signatura digital, inclús havia gent que no volia deixar que es pogués delegar, quan tu pots tenir en la firma normal papers signats que algú et passa perquè ho has decidit amb la teva secretària, perquè no les poder deixar la signatura digital. I per tant, bueno, hem de anar canviant mentalitats. Jo crec que, bueno, que la gent que s'adaptarà, s'anirà adaptant, jo crec que va molt no, més ràpid.
Que no tindrà més remei, segurament.
Sí, i és molt més còmode i veuran. Hi ha pors, pues, com es recontarà, es podrà saber el que la gent, com controlaran la persona que ha votat, que evidentment no dic que no es pugui fer, però dic unes pors de com controlaran que no voti dues vegades, pues, bueno, de la manera físicament. O sigui, no se'ns pot escapar, entre cometes, ara algú que vagi amb un DNI de la seva germana que sigui molt semblant. O sigui, el tram mínim de la possibilitat d'error existeix en lo físic i en lo digital. I jo no dic que tot el digital sigui segur, però no li podem demanar a lo digital
que sigui més
molt
segur.
Més segur que l'analògic. I en general li demanem a lo personal, com li diguem, m'agrada que la gent m'entengui. I en general li demanem 100%. I en l'analògic no hi ha 100% de seguretat. Hi ha totes unes mesures, però jo no poso una mà en el foc de que una germana molt semblant a una no hagi anat amb un DNI i no hagi votat. Mai a la vida en el món mundial. Pot passar com una excepció, no dic que passi de manera general. Bueno.
No, el tema que comentava el Pere, que m'ha fet gràcia perquè no se m'havia ocorregut. Clar, en el vot electrònic has de controlar que la màquina no sàpiga que has votat, per entendre'ns, no? Perquè clar, el vot és secret.
Correcte, has de controlar... Tant,
però ha de saber que has votat...
Que has votat, no el que has votat.
Perquè no puguis votar dues vegades.
Ha de saber qui ha votat perquè no pugui votar dues vegades, però no ha de saber què ha votat. Només al final, una vegada pues, es desxifren els vots i es recompten, se sap què és el que ha votat, però sense saber a qui pertany aquell vot.
Cada cosa.
Exactament.
Hi hauria una paradoxa, que si només votara una persona, que aleshores no n'hi hauria.
Llavors
tindríem un problema sobre la taula. Tu comentaves, Lourdes, el tema dels blocs, que probablement ha estat una de les explosions en el món de la política fa... Unes setmanes teníem així l'internauta Saúl Gordillo explicant-nos tota la blocosfera política del país amb, jo diria que centenars de blocs, allà, no sé si n'hi haurà allà un miler, però ben bé, no? de diferents partits polítics, etc. Els blocs, clar, són un canvi important, no? Perquè per una banda els partits polítics estaven molt acostumats a tindre una veu i a prioritzar una veu i a anar tots a una, i el bloc això ho fa incontrolable, no? És a dir, cada polític dins de cada partit a partir d'ara té una veu pública i pot discrepar, pot si no discrepar, matisar, pot posar més l'èmfasi en una cosa que en una altra, no? Però després, clar, són una fórmula d'intercanvi també diferent amb la gent, no? Com viviu els polítics tot aquest fenomen dels blocs?
Primer matisaré una cosa, jo crec que hi ha hagut una explosió dels blocs més a Catalunya que a la resta de l'Estat, jo crec que, per exemple, hi ha una...
Ja,
no, jo crec, tinc dades...
Això ja passa, normalment.
Que vaig... perquè mira, com ara em criden com a política moltes xerrades, pues, faig les mitges, i per exemple al Congrés dels Diputats encara hi ha poquets que tenim bloc, un 7% dels diputats.
Un 7 només?
Sí, un 7,4. 26, si algun... No actualitzo això cada dia, cada dos o tres mesos faig el recompte de Parlament de Catalunya, Parlament Espanyol per comparar, i una mica la blogosfera del Sol Gordillo, com ho té tots, miro per partits com estem, per anar veient, o sigui, sí. no és l'última actualització. 26 persones de 350, 7%, i en canvi al Parlament de Catalunya hi ha molt més, moltíssims més. De fet, abans de les eleccions hi havia un 40, imagineu-vos la diferència, un 33, perdoneu, un 33, un de cada tres diputats del Parlament de Catalunya tenia bloc.
Fa bloc.
I per tant, jo crec que és molt més activa la blogosfera política catalana, i per tant, en aquest sentit, bé. El que tu planteges és els canvis... Bueno, la política canvia perquè ha de canviar quan canvia la societat, i la societat està canviant perquè hi ha noves maneres de relacionar-nos. En aquest sentit podem ser bitxos raros i continuar funcionant com si no haguessin noves eines de comunicació i de relació, i jo crec que existeix tot un ventall a la blocosfera o a la catosfera, o cadascú li diu com se sent més còmode, hasta que busquem un llenguatge comú de poder-te relacionar amb la ciutadania. Mira, jo penso que... Jo també desmitificaria, en part, O sigui, dona més possibilitat de la veu pròpia, però la veu pròpia la pots continuar tenint o no per internet. O sigui, jo també anava a la ràdio a tertúlies i ningú me deia lo que m'havia de dir. M'explico, no? Per tant, la possibilitat de que no només el número sortís, ara això dona moltes més possibilitats de visibilització, de realització, però de poder dir la teva, a més, com si t'acudís a un número 2 o 3 d'un partit i una vegada segur que surts a tot arreu, en el moment que dius lo mateix, no. Per tant, la possibilitat de discrepar també existeix amb els mitjans tradicionals. Jo crec que el gran valor de la blogosfera va molt més enllà de la possibilitat de discrepar. O sigui, va a la relació de que jo crec que tenim molta més pes les persones, els individus, no només de la política, no només els que estem al cantó de ser representants o de ser dels partits, sinó la veu que tenen totes les persones.
Sí, sí, però si discrepes amb un blog queda escrit, eh? I d'allà sí. És difícil esborrar-ho.
Sí, sí, sí.
No, una tertúlia, mira, si no tens la gravació...
Bueno...
No, tampoc és tan difícil.
És difícil, però bueno, podria copiar-se per internet, o sigui, en el moment que estigui, però podries esborrar. En dos hores esborris el teu blog, ho esborres, el que després queda, sí, pot quedar el rastre, no?
No dic que tècnicament no sigui possible esborrar, però una vegada ho has escrit, ja tirar enrere és més difícil.
Sí, no, evidentment, però això és, si ho has dit, suposa que ets lo suficientment madur o madura per saber el que dius i per què ho dius, eh? Per tant... Uh-huh. Però jo crec que no és que digui que la gent no pugui dir alguna cosa diferent, jo crec que la gran avantatge és la xarxa de relacions politico-socials que es poden establir per internet i que podem establir en la generació d'opinió pública, tant els que estem als partits o els que són càrrecs públics com els que no. I jo crec que això ha equiparat molt, ha igualat la capacitat d'influència de les persones dintre d'un partit i en la societat. I jo crec que és molt important. O sigui, jo crec que els blogs són realment una eina que poden, no dic que ho facin d'entrada, però poden millorar la qualitat democràtica.
Sí, per exemple, els blogs t'ajuden a tu a modular les sensacions que tens respecte a com es mou la societat sobre uns temes? Perquè m'imagino que tu, a part de que fas blogs, llitges blogs.
Perfecte.
Perquè això no conec ningú que fa blogs que sí, no llitja blogs.
A més, no tindria sentit el contrari.
No tindria sentit el contrari, no? I tu notes que això t'ajuda a modular el...
Sí, sí. No sempre puc dir que tinc una enquesta fidedigna, però tu vas visitant blogs de gent o busques, perquè hi ha el buscador de blogs, i poses unes paraules de l'últim dia el que ha passat, i intentes veure les reaccions de la gent, no?, i com es mou. Sempre ho has d'atenuar, perquè saps que la gent més militant, entre cometes, d'un extrem a un altre, s'hi mobilitzaran més ràpidament,
clar.
I si surten de repent... cuatro d'ultradereta, decir no sé què d'ETA, pues que no vull dir que no sí, tinguin sí. Veu, ho poses a un lloc, que si veus una gent d'una trajectòria més
sí,
moderada, que la seva opinió has de donar-li una ponderació tu, no només
exacte.
De quantitat. Però a mi m'ajuda moltíssim. De fet, jo he après molt pels blogs. O sigui, jo ho reconeixo, o sigui, i m'agrada reconèixer. Jo crec que la gran utilitat és que fem valor que construïm la societat del coneixement, que compartir coneixement enriqueixi a tots, i en aquest concret per la teva acció política. Jo recordo, per exemple, en aquest cas és en el meu blog, però bueno, o en uns altres. La primera vegada que jo vaig defensar, a mi m'ha tocat fins ara ser la portaveu del grup socialista sempre que s'han debatut al Congrés temes de software lliure, de programari lliure. I em va tocar defensar el no a la llei que presentava en aquell moment Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, però bueno, jo el que vaig fer per primera vegada, entre cometes, directament, o sigui, havia opinat, però mai fins a aquell moment un polític havia justificat per què havia tingut un vot i per què en punts concrets nosaltres votaven que no. I també a la vegada comprometre-nos a fer una proposició no de llei sí que proactiva que s'ha aprovat ara molt poc. Pues, tot el debat que es va generar, no el que jo vaig escriure, que és lo de menys, que era com una posició, tot el debat que va generar-se en aquell post a favor o en contra, que sí o que no, realment ho deia l'antic director general de Societat del Coneixement, l'Oriol, un dia parlant amb mi, és que quasi és una teoria del software lliure. O sigui, un debat... I a mi i a nosaltres ens ha ajudat a redactar la nova proposició no de llei.
I anaves usant el blog un poc per acabar de configurar...
Per acabar de configurar igual un terme que veies que igual a la comunitat de programari lliure, pues justament aquell terme que tu volies d'una cosa, estaves agredint la seva... i pues modules una paraula, que és el concepte de neutralitat tecnològica, pues, bueno, el vam eliminar de la proposició de llei que inicialment estava. I van intentar buscar una manera de què vol dir que l'administració pública... i més qüestions, no? Però dir, un exemple concret que tu pots aprendre, et pots relacionar, pots matitzar. O sigui, guanyes en matits. O sigui, la tele és un minut, 20 segons. Els diaris d'una llei treuen 3 missatges, com a molt, perquè a més treuen el que pensa cada partit. Per tant, fem la política de la simplicitat, i la política és molt més complicada. La vida de les persones és molt més complicada. I igual hi ha una part important de la gent que no vol saber tot el detall del programari lliure, però hi ha un sector que li interessa, o hi ha una part de la gent que no li interessa saber totes les de la llei d'igualtat, totes les avantatges que tindran les dones, de maternitat o de paternitat, però igual el grup de gent que està a punt de tenir una criatura sí que vol saber com li afectarà a la gent que està en una empresa, i per tant permet, per interessos concrets, que la gent es pugui aproximar a polítics i a polítiques, a demanar informació, a influir, i tu al revés, a rebre, no? I per tant es pot generar molta més xarxa social i participació, crec jo.
I això que feu ara d'agrupar blocs, que en el vostre cas heu creat un sistema de blocs de dones socialistes, però n'hi ha hagut, el mateix PSC n'ha fet un de socialistes en general, Convergència ha fet BlocCat amb els blocs de Convergència, les XERC n'han fet una també de joves d'esquerra, sembla com si n'hi haguera una tendència a agrupar blocs, no? Això per què és? Perquè n'hi ha tants que és més còmode i més senzill organitzar una mica sense perdre, perquè això hem d'aclarir que no fa perdre ningú la seva individualitat, és a dir, cada bloc continua existint i simplement és com un punt d'entrada comú, no?
Sí.
És una necessitat per poder gestionar millor tot l'allau d'informació que cau a través dels blocs?
Jo crec que la gent es mou a internet per interessos. I en la blocosfera o en totes les blocosferes hi ha comunitats per interessos, no només polítiques i no només per grups petits, eh? I jo pertanyo a altres que no són partidistes, pertanyo a una blocosfera de dones feministes de tot l'estat espanyol, pertanyo a les idees, pertanyo a la red de blocs socialistes de tot, que no és tampoc, i pertanyo, crec que un blogger o una blogger o blocaire pot estar en diverses comunitats pels seus interessos, però ajuda la gent a buscar informació d'un tema que li interessa, d'un tema comú, i entre si a fer comunitat a la gent que sembla diferent, que no vol dir que hi ha un gueto, tot el contrari, sinó vol dir poder veure, contrastar. En aquest cas, a més, la blogosfera que hem fet de les dones socialistes l'hem fet per una segona raó, perquè hi havia ja una blogosfera del PSC i era per visibilitzar les veus de les dones. També en l'anàlisi que jo feia de les dades, la presència de dones és molt baixa a la blogosfera.
En general, a internet no aconseguim que arrenqui com caldria.
Jo sóc una fan, porto molts anys, no? Ja treballant des de les polítiques públiques tot el tema de la incorporació de les dones a l'utilització de les tecnologies i de les polítiques, també, com una manera de fer xarxa i de visibilitzar-nos, no? Llavors, en aquest sentit, estem fent aquesta i altres accions específiques de formació, d'animar les dones amb càrrecs públics a tenir blog, de formar-les i d'intentar fer una comunitat per visibilitzar-les més i per contrastar opinió. Per què? Perquè, a més, considerem que els blogs donen una oportunitat de superar alguna de les dificultats que tenim les dones a la política. Les dones portem anys dient que no es visibilitzen en els mitjans tradicionals, que no reflexen les nostres qüestions. Pues ara tenim, si volem, un instrument de dir el que pensem, de relacionar-nos directament i de visibilitzar-nos. I la segona, perquè nosaltres des de la Secretaria de Polítiques de les Dones apostem per una política de proximitat amb la ciutadania. I per tant estem fent aquesta acció, que és tenir una blocosfera, però que darrere també hi ha més mesures d'incentivar activament, diguéssim, una acció positiva. Bueno, en general les dones no es veuen reflexades a internet, en general, doncs pels estereotips, per les imatges, perquè les videoconsoles, perquè els jocs són determinats, i per tant hem de fer accions positives per incrementar la nostra presència de dones. I així ho fem, i està donant bons resultats. De moment han obert 44
blocs.
Bueno, diguéssim, és la comunitat política de dones més important de tot l'estat. Ara veurem quan continuen. Ara avui a un acte de dones m'han dit que unes altres han fet bloc. Ara amb les noves regidores que surtin dels ajuntaments també l'oferirem. I per tant sabem que sempre, en tots els espais, però també en la política, doncs cap a les dones hem de fer una acció específica per assolir. O sigui, les coses perquè sí no sortiran, jo això ho tinc clar, màgicament. No? Sí. La igualtat no l'aconseguirem amb el pas del temps, i en la política tampoc, i per tant...
Seria interessant també crear en paral·lel a això un servei de blocs de dones polítiques?
Servei d'allotjament?
No, servei d'allotjament no, és a dir, igual que vosaltres heu juntat en un espai els blocs de dones polítiques socialistes, tu trobes que també les dones en general que fan política amb independència de l'opció política que tinguin seria interessant?
Sí, 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 jo les animo a totes. Jo en aquest cas, com soc secretària de la dona del PSC, és en l'espai on tinc
una responsabilitat
una estructura i una possibilitat d'organitzar-lo, però en general l'altre dia parlàvem amb la Mercè Pigent al Congrés, que és de Convergència, la idea és d'obrir el bloc, i crec que és molt important la presència de totes les dones de tots els partits, de la veu de les dones, no només d'un partit polític, no molt menys, i estaria molt bé si podem fer accions públiques. Això seria ja un treball més des de les institucions, doncs, des de l'Institut Català de la Dona o del de Madrid, doncs, oferir algun tipus d'incentiu, de jornades o de formació per incentivar que les dones polítiques també estiguin presents, perquè a més no només dels que té, en realitat del debat polític a la bloquesfera el que més hi ha de dones encara són les que són polítiques, però si mirem dels que opinen de política i no tenen càrrec, que també hi ha molta gent i hi ha d'haver-hi tant, encara menys. O sigui, no més, o sigui, si mirem els blocs per excel·lència d'opinió política, tant a Catalunya com a Espanya, jo crec que en aquells no hi ha ni cap dona que sigui.
Tots porten barba.
Les úniques que encara som dones i política, dones que opinen de política, són les que som, entre cometes, polítiques, perquè això jo crec que és una cosa temporal, però bueno, política tota la vida, una altra cosa és cobrar un sou i dedicar-te a això més professionalment, no? Però bueno.
Això és l'internauta d'aquesta setmana, estem parlant amb Lourdes Muñoz i amb Pere Vallès.
Catalunya Ràdio, l'escoltes, la sents. Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, l'internauta.
Hem començat el programa parlant de les eleccions a Estònia, i és un d'aquells casos significatius en els quals poca gent sap, per exemple, que una empresa catalana és important arreu del món organitzant coses tan complexes com són processos electorals a través d'internet. Per això hem volgut també que estiguera amb nosaltres Pere Vallès, que és el director general de Cytel. Això és scytla.com, no?
Sí.
I perquè ens explicara un poc també, en companyia de la Lourdes Muñoz, aquests canvis que estan havent en el món del dia, però m'agradaria un poc que ens explicares la teva empresa, perquè a vegades no donen valor a iniciatives com les vostres, o no són prou conegudes, i no és prou conegut el fet que aquí tenim una capacitat de generar productes com els que vosaltres esteu fent. Perquè vosaltres feu eleccions, participeu en processos electorals per mig planeta, no?
Sí, som una empresa catalana, tenim la nostra base aquí a Barcelona, tenim oficines també a Singapur i als Estats Units, i som una empresa pues, que sorgeix com un spin-off d'un grup de recerca depenent de la Universitat Autònoma de Barcelona, que havia estat pioner des de l'any...
Un spin-off, per si no ens entenguen, vol dir...
Una escissió.
Una escissió, val. D'acord, en termes polítics seria una escissió. Però una escissió pactada.
Una escissió pactada i amistosa.
Val, d'acord.
I en bons termes. I, bueno, aquest grup, des de l'any 94, havia estat el grup pioner a Europa en tot el que és recerca de protocols criptogràfics per resoldre els problemes de seguretat del vot electrònic. Per exemple, d'aquest grup havien sorgit les dues primeres tesis doctorals que hi ha a Europa sobre seguretat en el vot electrònic. I nosaltres, bàsicament, el que vam fer l'any 2001, vam veure que hi havia una oportunitat comercial, vam veure que aquest mercat pues, despegava, i bueno, vam decidir crear una empresa amb ajut de fons de capital risc. Vam patentar pues, els protocols criptogràfics que havíem desenvolupat, i a raó d'aquests protocols criptogràfics hem desenvolupat un conjunt de solucions de software per implementar processos de vot electrònic, i tenim pues, un conjunt de productes que es poden utilitzar tant en el sector públic per dur a terme eleccions en el sector públic, per dur a terme també consultes ciutadanes, referèndums, etc. I també tenim solucions pel que és el sector privat, des de juntes generals d'accionistes d'empreses cotitzades fins a eleccions sindicals, entitats financeres, eleccions d'associacions professionals.
Clar, perquè des d'elegir un rector universitari fins a elegir el president d'un país... al final el sistema d'elecció sempre té matisos, però acaba sent una persona un vot, cada persona saber si ha votat o no, i cada persona que sàpiga que el seu vot és secret, no?
Efectivament, per nosaltres, qualsevol entitat que, pues, que té un òrgan de govern que s'elegeix democràticament entre diferents membres, ja sigui pues, un consell d'administració o ja sigui un òrgan rector d'una entitat professional, pues, és un client potencial de la nostra tecnologia.
I, per exemple, abans comentaves que heu fet coses a Suïssa, que heu fet coses a Austràlia, que heu fet coses en llocs molt diversos, no?
Sí, el vot electrònic, si bé la notícia d'aquest cap de setmana ha estat que per primer cop tot un país ha pogut votar a través d'internet, el vot electrònic ja existeix des de fa bastants anys en altres països, no? El que passa és que en altres països s'ha implementat d'una forma més gradual i progressiva. S'ha començat per determinats col·lectius, no? Per exemple, a Filipines ara mateix estem fent les eleccions a través d'internet per als filipins que viuen a l'estranger, que són no residents. Uh-huh. A Austràlia hem fet experiències amb els votants cecs, que no poden votar d'una forma autònoma i sense assistència d'un tercer si es voten en paper, i en canvi si voten a través d'internet, amb els sistemes d'àudio que tenim, poden votar de forma autònoma i amb total privacitat.
Uf, això és anar lluny ja, eh? És molt interessant.
Sí, és un dels grans avantatges del vot per internet, l'accessibilitat per discapacitats i per persones cegues. A Anglaterra també hi ha hagut experiències on nosaltres hem intervingut. En aquest cas han començat per determinats ciutats en comptes d'extendre-ho a tot el país. A Suïssa ja fa molt temps que treballem en diferents cantons. I bueno, en general el que hem vist és que en els últims anys hi ha hagut una acceleració en tot el que és la penetració del vot per internet, i aquesta acceleració s'ha produït principalment per dos fenòmens. En un lloc, per la presentació de lo que és la banda ampla, no? Que això ha impulsat molt, no només el vot per internet, sinó altres aplicacions. I en segon lloc, el que comentava abans, que és la introducció del DNI electrònic, no? El DNI electrònic resol un dels problemes del vot per internet, que és com identificar les persones d'una forma remota i d'una forma electrònica, no? I el que hem vist és que els països que han adoptat aquesta infraestructura bàsica, que és el DNI electrònic, perquè al final és una infraestructura que per si sola no té cap ús ni cap aplicació, però un cop han adaptat aquesta infraestructura i han fet una inversió molt important, han buscat usos i aplicacions per poder utilitzar-la, i un d'aquests usos és el vot per internet.
El que passa és que després n'hi ha l'altra part, és a dir, vosaltres feu el software, resoleu els problemes, diguem, tècnics en el sentit més concret de la paraula, però queda la part de la legislació, si això es pot fer, si no es pot fer, perquè, per exemple, comentàvem casos en els quals pràcticament heu arribat a fer coses que després no s'han pogut fer perquè legislativament no s'adequaven, no? O no s'acabaven de resoldre. Per exemple, tu dius que a l'estat espanyol no es pot fer vot electrònic.
Sí, jo matitzaria que en l'estat espanyol no es pot fer vot electrònic en el sector públic. En el sector privat hi ha hagut una sèrie de reformes de lleis, com per exemple la llei de transparència i bon govern, que permet el vot electrònic en juntes generals d'accionistes, també es permet el vot electrònic en eleccions sindicals. En el que és el sector públic s'ha fet experiències de vot electrònic, però s'han fet experiències no vinculants perquè encara no s'ha reformat la llei orgànica del règim electoral general, que és una llei que en aquests moments no permet el vot electrònic. Nosaltres, per exemple, el 2003 vam fer la primera experiència de vot electrònic a l'estat espanyol, que va ser durant les eleccions al Parlament de Catalunya. Va ser la primera experiència de vot electrònic aprovada per la Junta Electoral Central, i des de llavors doncs, hem fet una sèrie de proves pilots en el sector públic de vot electrònic. A part de el que són purament eleccions, aquí a Espanya també el que hem fet és temes de participació ciutadana, de consultes ciutadanes, que es fan més a nivell d'administració local, no? Hem treballat amb molts ajuntaments, des de l'Ajuntament de Madrid, on l'any passat hem fet 22 consultes a diferents barris de Madrid, fins a ajuntaments com el d'Amposta, el de Gijón, el de Vitoria. Tots aquests ajuntaments han adoptat i han seguit les recomanacions del Consell d'Europa, que l'any 2004 va treure una recomanació on bàsicament fomentava l'ús de les noves tecnologies per apropar-se una mica als ciutadans. És un concepte que és conegut com a democràcia electrònica, i dins del qual també caben els blocs dels representants polítics, no? I una de les formes d'exercir aquesta democràcia electrònica és a través de crear canals de participació per mitjans electrònics on els ciutadans puguin ser consultats periòdicament cada vegada que s'adopta una decisió que és important o transcendent per a les persones que es van directament afectades per aquesta decisió.
Clar, el que passa que, efectivament, tu el que estàs dient és que el vot electrònic, això que han fet els estonians, al final és només una part d'una cosa que és molt més gruixuda, no? Que és canviar la forma de relació una mica entre ciutadans, entre administrats i polítics, no? Diguem així, no? El que passa que, clar, n'hi ha vegades que un fet esdevé altament simbòlic, no? Jo crec que, per exemple, el tema d'Estònia, bé, ha sigut tan fàcil com mirar els diaris i els informatius i les webs del cap de setmana, és a dir, tot el món n'ha parlat, no? I aquestes coses a vegades sí que provoquen una, com una acceleració, no? Jo ara pensava, per exemple, quan has dit que s'havia de reformar la llei
la
LOREC, que en seguida la Lourdes estava apuntant les sigles, pensava, bueno, això li toca a la Lourdes, reformar això, no?
Al Congrés, sí.
Vull dir que segur, i segurament el sí. que ha passat a Estònia obri, encén llumenetes al Congrés
sí.
de Madrid i dirà, potser que no, ens apuntem també, no?
Una de les coses que deia ell abans era això, que la LOREC no és que ho impedeixi, però que com explica tal com es fa el procés, està explicat d'una manera, sense pensar que pot haver
alternatives,
vot electrònic o procés digital, si no està pensat perquè es fes presencialment o no ho permetria, perquè indica unes necessitats que no complirien per internet, i per tant tindrien que veure com adaptar-lo, i tindrien que veure, també hi ha moltes pors, això, eh? Jo crec que hem de trencar pors, la societat i confiança en els sistemes electrònics. Jo crec que ara, per exemple, ara ja està des de l'any passat, sí, s'està estrenant a tot Espanya el DNI electrònic, i per tant, com l'ha dit, quan estigui, jo crec que el moment serà quan hi hagi una extensió del DNI electrònic que donarà garanties, perquè l'Estat té una garantia d'autentificació de les persones i d'identificació, i per tant tens l'instrument, funciona per temes de seguretat, per què no per votar?
Home, si estem disposats a deixar els nostres diners,
la renda, no,
en anava, sistema electrònic,
clar. Precisament anava a explicar
els
això,
diners,
no?
O la declaració de la
renda. La renda és el sistema que ha tingut més èxit. És el primer.
Sí, però el primer any va tenir molt poc, no? I immediatament ver com una llau, no? Això és una cosa que sol passar, no?
Sí, això, les nostres experiències en els països on hem començat a treballar en temes de vot per internet és aquesta, no? O sigui, el que ha passat a Estònia, que em sembla que ha sigut el 5% de la població que ha votat per internet, és bastant normal, no? Pel primer cop, a Suïssa, per exemple, en els cantons on treballem, el primer any, fa 4 o 5 anys, quan van començar a votar, doncs també va ser un percentatge entre el 5 i el 10% els que van votar per internet. L'any passat, l'última elecció que vam fer a Suïssa, ja em sembla que va ser més del 60% de la gent va votar a través d'internet en contraposició.
60% de la gent?
Més del 60%, sí.
Una consulta.
La gent per la por...
Ja poden tancar els col·legis, com es descuiden.
Bueno, jo crec que això crec que trigarà molt en passar. Jo crec que el vot per internet s'ha adoptat d'una forma gradual i progressiva, en paral·lel al canal de vot tradicional en paper, no com a substitutiu, sinó en paral·lel, i que es començarà pels col·lectius aquells que beneficia més, no? Com pot ser la gent, els no residents, o pot ser les persones malaltes, els secs, aquest tipus de col·lectius.
Però una curiositat tècnica.
Sí, un 60% és majoria de la població,
correcte,
votant per
sí.
internet.
Majoria dels que voten.
O sigui, perdó, efectivament, perdó. Majoria dels que voten. Vull dir, o sigui, n'hi ha cantons suïssos on en una selecció, a Suïssa estan fent eleccions tot el sant dia, o almenys ja la fama que tenen, en algunes eleccions ja la majoria de la població ha votat des de casa per internet.
Sí, sí,
per tant,
sí.
No estem parlant de ciència-ficció. Estem
no, és un cas especial, Suïssa, perquè és un país on voten de promig 4 o 5 vegades l'any, no? I és un país pues, on hi ha una cultura democràtica molt, molt
vota bona. Molta gent.
Vota molta gent. I
aquí fem això.
Tenen un clima també que tampoc convida a l'hivern a sortir al carrer i anar al col·legi electoral, no? Si es pot votar des de casa. De fet, el vot remot es coneix a nivell internacional com pijama voting, no? Que és vot en pijama, no? Que indica la comoditat i...
Està molt bé, s'hauria d'explicar.
En
pijama des de casa teva pots anar a votar, no? Pel que t'aixequis. I també suposo que la penetració d'internet a Suïssa no és la mateixa que l'estat espanyol, que és no arriba al 50%, i clar, tenim una fractura digital important encara que ho hem de treure. O sigui, jo crec que no són coses contradictòries, no són de les que dic, hasta que tothom no tingui internet no hem d'avançar en el desenvolupament de l'utilització de les avantatges. Però bueno, perquè jo crec que és al revés. Ara és el moment que hem de donar-li a la gent. Jo l'altre dia li feia una pregunta al ministre que deia del desenvolupament de la banda ampla, no? És que ara ja el problema no són els connectats ni, o no, sinó els que tenen banda ampla o no, perquè són els que poden accedir als continguts de qualitat. Però clar, més del 50% encara no estan connectats ni els interessa, que és el problema.
Sí, que és pitjor encara.
Per tant, potser hem de crear, generant qüestions concretes que la gent vegi que té una utilitat, o sigui que hi ha gent que com té internet pot votar.
Això que estàvem dient fa un moment de la renda, per què la gent fa la renda per internet? Perquè els hi tornen els diners abans.
Clar, perquè ho fan més ràpid, no han d'anar a fer no sé quant de paperassa.
No ho fan perquè els hi agradi més, simplement, o perquè sigui més còmode, simplement,
i s'estalvien la cua. d'anar allà a entregar, i a més ara hi ha moltes menys cues i tothom li va millor, perquè com no tothom va allà aquell dia que et revisen el sobre, t'estalvies una bona estona, que la gent cada vegada té menys temps, i a més com dius tu, et retornen, o sigui, les dues coses, el temps que surt a la societat actual, i a més et retornen abans els diners perquè passen davant.
Això ho van entendre molt bé al Brasil. Jo recordo la primera campanya de la renda al Brasil, que va ser el 97, per tant anaven molt ràpids aquella gent, va ser super eficaç perquè feien un descompte, no sé si era del 5% del que havies de pagar si ho feies per internet, i a la segona mig país ja pagava per internet,
Per internet, de fet, també estem utilitzant aquest tipus d'incentius, no? Per exemple, en aquesta elecció que estem fent ara a Filipines, es pot votar o per internet o per correu, no? Perquè és pels no residents, i per incentivar el vot per internet, que és molt més barat pel govern que el vot per correu, el que es fa és sorteja, pues, són ordinadors i telèfons mòbils entre els participants en l'elecció.
Clar, perquè això és una parcel·la que en el món de la política és anecdòtica, però és molt important, i organitzar unes eleccions és una cosa
molta feinada,
considerable, no? I clar, si li treus pressió també organitzativa, també...
Exacte, és un gran avantatge, i de fet, pues, en el cas de Filipines, pues, es passen 4 dies seguits comptant vots, i el poder fer-ho, pues, en qüestió de minuts, el poder fer el recompte de forma electrònica, pues, és una cosa que valoren molt els governs i els polítics i la gent que ha de fer el recompte.
I a més jo crec que dona moltes més possibilitats, o sigui, més enllà de, evidentment, del dia que votem en unes eleccions, jo crec que pot permetre... Abans parlàvem dels blocs, que seria més la blocosfera una opinió qualitativa, però en moments determinats podem tenir quantitatives més ràpidament, per exemple una consulta de l'opinió de les persones, com deia que s'estan fent alguns municipis sobre què s'ha de fer en la ciutat en un determinat tema, i per tant jo crec que hem de que això no és només el tema pràctic d'anem un dia a votar, és molt que també que molta gent, pues, no tingui que aixecar-se i en pijama pugui votar des de casa seva, millor per tots, no? Menys gent recomptant, més eficàcia, menys persones i millor. Però també jo crec que podem establir nous mecanismes de connexió amb la ciutadania i de consulta, que ara són molt més complicats o molt més cars. Això pot substituir, jo què sé, tenir que fer una enquesta de no sé què, sinó que consultes directament de l'administració, de la que sigui, de l'Estat, de la comunitat, però sobretot jo crec de la municipal o d'un barri concret, d'algunes necessitats del teu barri. Perquè a vegades els òrgans de participació tradicionals no tenen una gaire afluència, no? Com dic jo, a vegades anem i potser tenim molta de la gent que fa 30 anys que participa, no? I tenim nous canals, espais de participació. Jo no dic substituir els antics, no estic dient això, sí, però dic que podem tenir maneres de fer consultes, d'apropar-nos, de preguntar, de que la gent vegi que se'l té en compte, i podem generar molta més, bueno, un feedback. La comunicació és això, no és només unidireccional. Comunicació és clau en la política, i la comunicació no és només que de màrqueting polític tu li diguis a la gent un missatge, sinó que tu siguis bastant permeable, que escoltis i que també tinguem mecanismes per fer-ho.
A mi m'encantaria fer una cosa, que és repartir el meu vot. Això, aquí sí que és subversiu, això, eh? Jo crec que una persona un vot és intocable, però per què hem de donar tot el vot al mateix partit? Això seria fantàstic, poder dir 63% del meu vot va per aquest partit, 22% per aquest i 4% per aquell altre.
Però de fet hi ha països que tenen aquest tipus de sistema, no?
Ah, sí?
Sí.
Com ara?
Són els sistemes preferencials, bàsicament. Bàsicament tu ponderes el teu vot, no? Però al final la tecnologia tot això ho permet,
i això electrònicament, clar, m'imagino un recompte d'aquests amb manual, d'aquest d'urna, seria per parar bojos tots, impossible,
no?
Segur,
cap
perquè
la setmana encara no
estaríem fent càlculs
de... No només això, sinó que a més hi ha un percentatge de vot nul, de gent que s'equivoca, no? Perquè si tens que ordenar gent en base a la teva preferència o ponderar el teu vot...
Això és diferent, perquè això serien les llistes obertes que tu ordenes dintre d'un partit, però el que vol dir és repartir
en diversos partits.
Va, però la llista oberta no cal que siguin tots del mateix partit. Escolta, perdona, una pregunta, una curiositat tècnica. Quan tu vas a votar, allà hi ha normalment un mosso d'esquadra que està vigilant. Què passa? Els ordinadors aquests que compten també tenen un mosso d'esquadra al costat o similar?
Els ordinadors que fan el recompte dels vots són ordinadors que estan desconnectats de qualsevol xarxa, són ordinadors que han estat auditats prèviament i que estan en un lloc segur i vigilats també per un Mosso d'Esquadra o per
el que sigui, o la policia muntada del Canadà.
Sí, efectivament. Sí, són ordres que han d'estar nets, que han d'estar auditats i que han d'estar protegits un cop han estat auditats perquè no res canviï, no?
És que, clar, la democràcia és sagrada, com diríeu.
Sí, però clar, perquè el sistema... Han d'haver-hi uns sistemes de control de que allò ningú t'entrarà a dins, que no et farà...
De fet, nosaltres utilitzem criptografia de clau pública per donar seguretat al vot electrònic, però al final del dia també utilitzem mesures de seguretat físiques, no?, com un guàrdia, per garantir que el procés sigui un procés honest i un procés net.
Home, té la part aquesta de complicació que explicaves al principi... Pere, i que a mi m'ha sorprès, però és lògica, no? És a dir, que ha de saber que tu has votat, però no ha de saber el que has votat. És a dir, la mateixa màquina no ha de saber el que has votat, perquè si li queda guardat en la màquina, algú algun dia pot tindre la tentació d'anar a mirar com ho ha fet, no?
Exactament,
per tant, és un grau de complicació de les dades.
No, però no tant, eh? Sí que ho és, jo que sé que informàtica haurà de... Els paquets han de ser separats i no poder tu lligar... la persona, envies per un costat, suposo, la informació de qui ha votat i per un altre vas comptabilitzant i que no es puguin unir una amb una altra perquè ningú pugui deduir que has votat, no?
Aquest és un sistema que existia però ja s'ha superat, no? És el sistema de doble agència que es deia, no? I ara el que utilitzem és un sistema on utilitzant criptografia de clau pública creem un sobre digital que al final és com una mena de xifratge. L'única entitat que pot obrir aquest sobre digital és l'entitat que té la clau privada per obrir aquest sobre digital, és la mesa electoral, que està formada per més diferents partits polítics, i l'apertura del sobre digital es fa a través d'una tècnica criptogràfica que es coneix com un procés de mixing, que el que fa és trencar la correlació entre el sobre i el contingut del sobre, de forma que no pots mai correlacionar la identitat del votant amb el vot.
És una metàfora de la urna física, al final.
De fet, jo la forma que descric la nostra tecnologia és com utilitzar la criptografia de clau pública per replicar en el món online, en el món d'internet, les mesures de seguretat que existeixen en el món real de les eleccions, no? Nosaltres, en comptes d'utilitzar sobres de paper per protegir la privacitat, utilitzem sobres digitals creats en criptografia de clau pública, no? En comptes d'utilitzar una urna de vidre, utilitzem uns servidors que estan protegits, no?, per garantir la integritat d'aquests vots. És una mica la rèplica en el món online de tots aquests instruments que ja existeixen en el món real de les eleccions.
I el govern ha de tenir accés al codi vostre.
Això és molt important, lògicament, transparència,
veure com està programat allò, que no aneu sumant un
no.
Allà aleatòriament.
Sempre abans de qualsevol elecció, el govern designa normalment un auditor independent, o ho poden fer ells internament, que audita el codi font, el firmen digitalment per evitar que es faci cap modificació, i amb això garanteixen que el que s'implementa és el que han auditat i que saben exactament què és el que fa.
És complicat, això? És una feinada...
Sí, són, poden ser mesos, no? Depèn.
Escolta, jo tinc una curiositat, quina classe d'empresa sou vosaltres? És a dir, què teniu més, programadors, comercials? Perquè, clar, heu de tocar moltes tecles, no? Necessiteu programadors per crear tot això. A més, suposa que molt, en un entorn molt segur, perquè esteu jugant amb cosa de molt de risc. Però, clar, els vostres clients, a part de les empreses, només en el terreny públic, els vostres clients serien tots els governs del món, per entendre's, no? Per tant, heu de moure-vos molt, no? I tot des de Catalunya.
Nosaltres som una empresa de tecnologia, llavors la majoria de la gent que tenim són gent que està dedicada a tasques d'I+D i de desenvolupament i manteniment del producte, i el que és la distribució del producte, el manteniment, la implementació i executar l'acció ho fem a través de partners, no? Tenim un acord a nivell mundial amb Hewlett-Packard. Amb Hewlett-Packard pues, hem treballat en projectes al sector públic a tot el món, tant aquí a Europa com a Amèrica, com també a Àsia, i tenim altres partners com Accenture, com Oracle, i a través d'ells fem tant el que és la venda com el que és la implementació del producte en el projecte. Nosaltres venem simplement el software, la tecnologia, i donem suport al partner durant la implementació d'aquesta tecnologia. I això ho fem pues, per dues raons. En primer lloc, perquè el nostre mercat, com has dit, és mundial, i per poder arribar en aquest mercat mundial tens que tenir uns canals de distribució potents. I en segon lloc, perquè al final el que estem venent és una aplicació crítica, no? I als governs els agrada comprar aquestes aplicacions crítiques d'empreses que coneixen, d'empreses multinacionals, d'empreses que són empreses locals d'allà.
Que diguem que els donen garanties de proximitat i de nom i tot. O sigui, vosaltres sou una mica com una capa transparent d'això, no? És a dir, sou vitals, però no sou els que figureu.
Nosaltres, dins el que és el món del vot electrònic, som reconeguts, som una marca reconeguda perquè som dels pioners, no? Des de l'any 94 que portem treballant aquest mercat.
N'hi ha molta competència, això?
No hi ha gaire. Hi ha algunes empreses, hi ha una empresa americana, Vothere, que és el nostre gran competidor, després hi ha una empresa australiana, i després hi ha algunes empreses que es dediquen a temes de gestió electoral en general, de vot en paper, que també han desenvolupat algun producte, no?, accessori, que és de vot electrònic, però que no és el seu principal negoci, no? No és la seva principal especialització, no? Però no, no és que hi hagi molta competència, però hi ha competència, i dins d'aquest món, d'aquest mercat, pues, som reconeguts com una marca amb una tecnologia potent i una tecnologia de seguretat molt elevada, no? Però és important sempre complementar aquesta marca forta dins el que és el món del vot electrònic amb una marca encara més forta dins el que és el món de la tecnologia, no? Perquè al final això s'utilitza per un procés tan crític com escollir, pues, els governants d'un país, no? I quantes sí, sí, més empreses prestigiosos.
Qui se les juguen, que és allò que diuen, se les juguen i per tant se'l miren molt, molt ben mirat. Molt bé, doncs se'ns ha acabat l'hora aquesta que hem dedicat avui a parlar de política i tecnologia. Ho hem fet amb Lourdes Muñoz, diputada al Congrés dels Diputats pel Partit Socialista, amb la qual hem parlat en principi de la blogosfera de dones socialistes, però hem acabat parlant de tot quan ja sabien que acabaria passant. Lourdes, moltes gràcies per la visita i per la feina que feu. I amb Pere Vallès, igualment, director general de CITEL. Ho he dit bé ara, la
tercera.
CITEL, bueno, bé, ni tampoc ho he dit bé, però igual té.
Ha sigut una bona aproximació.
Ha sigut una bona aproximació, good try. Aquesta empresa catalana, una de les principals empreses que es dediquen a temes de vot electrònic arreu del món, arran de la votació estoniana, on per cert han guanyat els que ja estaven, per tant el vot electrònic al millor tampoc canvia, aquestes coses no les canvia tampoc necessàriament. Arran de l'experiència de la votació a Estònia de diumenge passat, hem estat parlant d'això, de política, de tecnologia i de com serà la política del futur. Gràcies a tots dos per haver vingut. Joan Jofre, gràcies,
ens veurem
la setmana que ve. I a l'altra banda dels vídeos, la Maria Marçà posarà la música que voldrà, com sempre, per acomiadar el programa. Adeu, bon dia.
D'un temps que serà el nostre, d'un país que mai no hem fet. Canto les esperances i ploro la poca fe. No creguem en les pistoles, per la vida s'ha fet l'home i no per la mort s'ha fet. No creguem en la misèria, la misèria necessària, diuen, de tanta gent. D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja n'hem fet. Canto les esperances i ploro la poca fe. Lluny som de records inútils i de velles passions. No anirem al darrere d'antics tambors. Ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent. Canto les esperances i ploro la poca fe.